Sí, gràcies a l'alcaldessa. En primer de tot, en primer lloc, agrair que us hagueu sumat en aquesta moció i, per tant, a la proposta que inicialment portàvem, no? Nosaltres, que és aquesta idea de la història social compartida. Hem de partir de la base que l'enquesta de salut de Catalunya porta moltes edicions que posa en evidència que la salut, no descobriré res de nou, però val la pena recordar-ho, que la salut va estretament lligada amb les desigualtats socials que pateix cadascú. De fet, la salut és un indicador d'aquesta desigualtat social. Donaré unes quantes dades que potser d'entrada poden semblar feixugues, però crec que li donen molta llum, i de fet el que faré és donar, per en primer lloc, dades d'aquestes disgregades per gènere que abans dèiem que és tan important per poder fer una bona anàlisi, una bona diagnosi, no? Si parlem de dades disgregades per gènere, hem de dir que les dones pateixen el 8,8% més de depressions que els homes, que pateixen un 14,4% més de sobrecàrrega i de fatiga que els homes per la tensió que ens comporta assumir el treball reproductiu i les feines fora de casa. Que les dones que han patit violència masclista tenen 5 vegades més possibilitats de tenir una malaltia crònica. Però també la salut afecta directament a la classe social. Així podem dir que el doble de persones de classes populars neguen tenir una bona salut en relació al de les persones de classe benestant, o que un treballador temporal té el doble de possibilitats de patir un accident laboral que un treballador fixe, i que les persones benestants que afirmen comptar amb més de 5 persones a qui acudir en cas de problemes són un 8,5 més que les persones de les classes populars. I també l'edat també hi té un efecte directe, que el jovent entre els 16 i els 19 anys pateixen un 133% més d'accidents laborals que les persones més grans per la indefensió que els pertoca a l'hora de negociar condicions laborals. Per tant, són molts aquests indicadors de salut, hem parlat bàsicament de salut, que van consolidant aquestes tendències, no? Això que deia, malalties cardiovasculars, migranyes, problemes lumbars, etc. Que no podem obviar, doncs, la gran incidència de les desigualtats socials en la salut de les persones. I és per això, simplement per això, per la qual cosa és necessari realitzar aquesta història clínica i social compartida. Aquest projecte segueix la referència que ens deixen països en els que ens hem d'emmirallar en moltes ocasions, bàsicament països nòrdics, que consisteix en generar una base de dades que creui les dades dels serveis socials amb les dades clíniques per poder tractar de forma més precisa i eficient la nostra població. Sembla com una cosa molt evident, però a la pràctica és complex perquè a dia d'avui encara no n'hem estat capaços. Per tant, el que hem de fer és desenvolupar eines perquè estiguin a l'alçada de la complexitat d'aquesta realitat. Aquesta història social compartida, sens dubte, ens aporta aquesta llum que dèiem. Per tant, nosaltres entenem que com a Ajuntament tenim els mitjans per poder desenvolupar aquest projecte i, per tant, si tenim els mitjans, també l'obligació de responsabilitzar-nos-en. La història clínica i social compartida serà, sense recórrer a infraestructures faraòniques, a grans inversions, un avenç important per Sant Cugat, pel tractament de la salut, com també per pal·liar les desigualtats socials, que és el que hem volgut lligar des d'un principi en aquesta moció. Gràcies.
Sí, senyora Ingla. Per part de Tirecat Demòcrata, té la paraula la senyora Pellicer.
Bé, només afegir un parell de consideracions. Agrair al grup d'Esquerra Més que traiés un petit paràgraf que deia que aquest estudi s'havia de fer abans del 2019, perquè era lògic, perquè falten 2 mesos i això costarà de fer. Per tant, ens ha anat bé que ens ho traiessin així. I després dir que compartim aquesta idea. De fet, només afegir que l'Ajuntament de Sant Cugat en aquest sentit va ser pioner, en el sentit de que amb dades no ens n'hem sortit, però sí que quan es va planificar el CAP de Can Mates, doncs vam ser dels primers ajuntaments que vam posar allà un equip de serveis socials per tenir que els metges tinguessin més a prop els serveis socials de l'Ajuntament i l'Ajuntament tinguessin més a prop els metges d'atenció primària del CAP. Per tant, aquest primer pas el vam fer, i ara el que es tractarà és de tot el que és el sistema de dades, que com deia fins ara no ens n'hem sortit, fer aquest estudi i anar demà d'Esquerra Més també a la Generalitat a demanar que d'aquestes coses una mica han de sortir des de dalt, perquè al final els CAPs tenen ordres del CatSalut i per tant el que hem de fer és anar a dalt i doncs, mirem a veure com es poden interrelacionar aquestes dades. Per la resta doncs, compartim tot l'ideari. Gràcies.
Senyora Pellicer, hi ha altres grups que vulguin intervenir? Senyor Soler?
Sí, no, seré molt breu perquè estem d'acord també amb la moció plantejada, però creiem que és una mesura, més enllà del que seria la implantació a nivell local, creiem que és una mesura de país i creiem que això sí que hauria de ser de país perquè els ciutadans avui dia canvien de ciutat i ens podem trobar amb dificultats de tenir historials clínics o historials socials que ens traspassin d'una altra ciutat i d'aquesta manera també perdríem el fil d'aquesta persona. Per tant, jo crec que sí que seria força interessant que això es pogués elevar a nivell de tramitació parlamentària i que, o que fos una iniciativa del govern del nostre país per tirar endavant i que s'implantés a la totalitat del país. Moltes gràcies.
Senyora Casamitjana.
I donarem suport.
Senyora Casamitjana.
Sí, gràcies. Bé, nosaltres votarem a favor d'aquesta moció perquè creiem en les bondats de l'objectiu final d'una història clínica i social compartida i també perquè coneixem les bondats que té en els llocs on ja s'està fent o almenys s'està intentant fent, com és l'Ajuntament de Barcelona. Però tot i això doncs, genera, pensem, la proposta alguns interrogants. La implementació de la història clínica informatitzada, ara ja fa 25 anys, va ser el primer pas per arribar amb el temps a una possible història clínica social compartida. I en aquell moment va estar i continua estant envoltada d'un debat sobre què es registrava, qui ho podia llegir i qui ho podia utilitzar. I, dissortadament, la majoria d'aquests dubtes continuen sense resoldre's. Per l'atenció primària hem de tenir present que això representa dedicar molt temps a una tasca administrativa que no es va contemplar com a nova tasca i que, en definitiva, resta temps del que es dedica a l'acte clínic i, en definitiva, a la relació amb el pacient. Les dades que s'introdueixen, el seu tractament i explotació, té més a veure amb la gestió que amb l'assistència pròpiament dita. Quan aquesta primera història clínica, que dèiem, es va compartir amb els hospitals, es van afegir problemes ètics que només s'han solucionat en part i que és previsible que es multipliquin de forma geomètrica quan es comparteixi amb els serveis socials que depenen d'altres administracions. Estem, doncs, creiem, davant d'un tema molt complex, envoltat de dubtes i oportunitats, però malgrat això votarem a favor de la moció perquè el que acorda és fer un estudi sobre la viabilitat de desenvolupar i implementar aquest projecte. Creiem que una vegada tinguem aquest estudi podrem saber millor totes les bondats i les possibles febleses que pot tenir el projecte. Gràcies.
Senyora Fernández Jordán, volia intervenir?
Gracias, señora alcaldesa. Voy a intentar ser más breve de lo que tenía preparado. Nos vamos a adherir a la moción, vamos a votar que en sentido afirmativo. Y nos parece que es una buena medida, ha quedado mejorada con las, en principio, enmiendas que sostuvo el PDCAT. No obstante, y en referencia a las palabras que ha dicho el señor Soler, de que sería bueno que en este país se desarrollara. Bueno, nosotros lo tenemos clarísimo, no sabemos a qué se refiere él. Nosotros en Ciudadanos lo tenemos muy claro. Es fundamental que todos los españoles tengamos la misma cartera de servicios sanitarios, independientemente de la comunidad autónoma que vivimos. Queremos que cualquier ciudadano español pueda acceder en igualdad de condiciones a los mismos servicios en cualquier centro sanitario de nuestro país. Es de sentido común y, además, es de justicia. Queremos una tarjeta sanitaria única con el mismo expediente sanitario igual en toda España, sin diferencias entre territorios. No puede ser que los españoles que se desplazan por trabajo, vacaciones o cualquier otro motivo tengan que soportar trabas burocráticas y no pueden existir diferentes derechos entre la sanidad por el mero hecho de residir en una comunidad autónoma o en otra. Defendemos la España de la igualdad frente a la España de los privilegios con una tarjeta sanitaria única. Gracias.
Gracias. Por parte de la CUP, señora Llorente.
Sí. Yo cuando estudiamos esta moción, la verdad es que me sorprendió descubrir lo que se llama el Plan Interdepartamental de Atención e Interacción Social y Sanitaria, que viene a ser un plan muchísimo más amplio, pero que esta moción lo que viene a solicitar a nivel de San Cugat es precisamente la implementación en la ciudad de una parte de este plan. Este plan es un instrumento que se creó por acuerdo del Gobierno de Cataluña el 25 de febrero del 2014 y que asumía como misión sobre todo garantizar una atención integrada y centrada en las personas, que integran no solo los aspectos meramente sanitarios o clásicamente considerados como sanitarios, sino aquellos también de un carácter más social o psicofamiliar. Yo no sé si estoy muy de acuerdo con la idea de que se ha lanzado de que la generación de la historia clínica electrónica es más un tema de gestión que de servicio a las personas, porque al final, Ruse, creo que tener todos los datos a disposición del personal sanitario o del personal asistencial de una persona permite también atenderle con mayor eficacia y con mayor conocimiento de las circunstancias que le rodean. En ocasiones, planificar una operación de una persona que vive sola y que puede suponerle una permanencia en el hospital, si no se tienen los datos de que esa persona está sola y no se pueden coordinar con servicios sociales, puede acabar suponiendo que el anciano o la persona sola permanezca hospitalizada hasta que se le busca algún otro recurso de carácter social. Creemos que, en definitiva, el modelo sí que tiene busca unas bondades que, al final, repercuten en la atención de las personas. La idea, por tanto, a nosotros nos parece muy interesante, está implementada, por ejemplo, en Euskadi, pero tenemos ciertas dudas en cuanto a la moción en concreto. Nos pasa igual que a iniciativa, no nos gusta la indefinición en relación a la expresión áreas pertinentes, que debería, desde luego, estar especificadas por el grado de protección de los datos con los que se trata y concretarlas exclusivamente a las áreas de prestaciones sociales y sanitarias, porque mi expediente sanitario o social lo pueden tener el Departamento de Urbanismo o de Sports, ¿no? O sea, sí que se hace una relación de algunos de los departamentos, pero queda muy inespecífico. En segundo lugar, estamos de acuerdo con el PERA en que esta implementación debería tener un nivel global o de toda Cataluña. Sería lo ideal por la movilidad existente y por una cuestión de eficacia, dado que si se quieren tener los datos integrales que pueden afectar a las condiciones sociosanitarias de una persona y poder prestar este servicio integral, esto puede afectar en muchas ocasiones a diferentes administraciones territoriales. El lugar de residencia habitual, el lugar de donde esté pasando las vacaciones, el lugar donde esté simplemente de paso, el lugar de residencia de familiares, lugar de prestación de determinados servicios, domicilio laboral. Creemos que lo ideal sería hacerlo a nivel de todo el territorio, al menos catalán.
Le queda un minuto, señora Llorente.
Sí, intento ser breve. Desconocemos qué ha pasado en el desarrollo del proyecto del Plan de Govern del 2014, que además está incorporado en el Plan de Govern de esta legislatura. El hecho de que las administraciones locales implementen este tipo de medidas sin coordinarse podrá producir problemas posteriores de interoperabilidad que puedan tener un coste de superación importante que la coordinación previa podría evitar. No estamos en contra del estudio, pero debería tenerse en cuenta lo que en esta materia hayan avanzado los diferentes departamentos de la Generalitat en el desarrollo de este plan o acuerdo de gobierno y también, por ejemplo, los nueve modelos colaborativos de atención social y sanitaria que ya hay implementados en Cataluña, por ejemplo, en el Alpanadés, Gironès, La Garrotxa, Lleida, Tona Mancomunitat de la Plana, Mataró, Reus, Sabadell, Vilanova y la Geltrú, o así como otras zonas del territorio del Estado. Nada más.
Si vol fer algun comentari, doncs sí, senyor Soler.
Per al·lusió, perquè per al·lusió de la senyora Amúnia. Per mi el país és Catalunya, l'Estat és Espanya, i així sempre ho he defensat, però no es preocupi, aquesta obsessió que tenen pels socialistes i disparar sempre al Sánchez, bueno, no tenen el Sánchez, disparen al Soler. Però vaja, no passa res, i després no sé a quina Espanya viuen vostès, però el dret a la sanitat universal existeix, vagi on vagi, de la resta de l'Estat.
Molt bé, si els sembla, passem a la votació de la moció. Vots en contra de la moció. Abstencions. Per tant, vots a favor, esdevé institucional. Doncs si el senyor Benejan no es troba a la sala, ho sento molt, però no podem tenir en compte el seu vot i, per tant, passa a ser institucional. Passem a la propera moció, que és la moció dels grups municipals del PDeCAT, Demòcrates i Esquerra Més, amb motiu del primer aniversari del 1 d'octubre. Volem recordar